Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Anna Monreal, que ve a presentar-nos Tristany, la novel·la on l'autora narra l'absurd de les relacions humanes, la felicitat i l'atzar. Anna Monreal avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Tenim la sort avui de comptar amb un premi, jo diria, sobre novel·la costumista, que l'ha guanyat l'Anna Monreal, i el premi és el de novel·la curta, Just Maria Casero, del 2018, i és un llibret que està molt ben escrit, i com cada setmana, pues, procedirem a fer-li les nostres preguntes de rigor. Què tal, Anna, com estàs?
Bon dia.
Pues vinga, comencem. Què és el que té que fer un home molt desitjat?
El que té que fer un home molt desitjat, segons jo o segons les protagonistes de la novel·la?
Parlem de la novel·la.
Doncs un home molt desitjat és un home que ha de complir les expectatives i, en principi, ell sí que ha complit les expectatives de les dones fins que arriba un moment que tot es torça.
Oportunitats acadèmiques i lúbriques. Què vols dir amb això?
Doncs oportunitats acadèmiques vol dir que els seus pares tenien uns possibles econòmics per pagar-li tots els estudis que ell va voler, i lúbriques vol dir, doncs, totes les possibilitats que se li van presentar en forma de dones, doncs també les va intentar aprofitar.
Descrius molt bé un part accidentat, que n'has viscut algun o què?
Aquest part està inspirat en un part que va experimentar una amiga meva. Aquesta amiga meva va néixer al Passeig Sant Joan, i em vaig inspirar una mica en la seva arribada en aquest món.
Sí. Molt bé. Tens una gran afició a Wagner, perquè em parles de Tristany, això és una mica d'homenatge a Tristany i Isolda, no, suposo?
Bueno, Wagner, normal. No és que tinc una gran afició, però el nom de Tristany m'agradava molt. Li vaig posar Tristany al protagonista i a partir d'aquí van anar sortint totes les referències a Wagner que surten, però a més Tristany és un nom molt ben trobat perquè vol dir, ho vaig saber després, vol dir home trist.
Jo personalment faig moltes coses amb l'escalèctric. També fas un homenatge a l'escalèctric.
Sí, aquesta és una mica, bueno, totes les novel·les són generacionals, aquesta també, i és una mica generacional de la meva època, i si, bueno, tu has jugat a l'escalèctric, però segurament jo encara més.
No, és que en col·lecciono cotxes.
Ah, caram.
Et regalaven també rotuladors carioques, eh? No et deixes res.
A mi no me'l regalaven, però havien de sortir, sí.
El low cost fa fer moltes hores d'avió, no?
Sí, perquè volia caricaturitzar el viatge de la Cris Vega, enamoradíssima, a veure en Tristany, i volia il·lustrar també com de quina intensitat eren els sentiments que en Tristany despertaven les noies. I vaig voler-ho il·lustrar amb aquesta bestialitat de viatge que fa aquesta noia.
Ningú se li havia importat la il·lusió. O sigui, la il·lusió se te la poden endur.
Sí, clar, a la Ivet se l'importen després. Sí, sí.
I també veig que fas una clicada d'ull a Hugh Hefner.
En Hugh Hefner, sí. Sí, perquè a Londres, que és la ciutat on viu en Tristany una temporada, doncs hi ha moltes noies, i la primera referència que se'm va acudir era en Hugh Hefner, i aquelles fotografies tan famoses de la seva mansió.
Moment digestiu que es troben les dones. En quin moment digestiu es troben les dones?
No, aquella dona. Però ah. No, era aquella dona. Moment digestiu, em sembla que parles de quan la Cris arriba a Londres, se li estronca... Ah, no, el moment digestiu parlo quan... Explico la professió de la mare, que és llevadora. Sí, clar, el moment digestiu de les... Quan estan parint és important el moment digestiu de les dones perquè es poden trobar amb sorpreses.
L'amor incondicional de Sant Bernat. I com era l'amor de Sant Bernat?
L'amor incondicional... D'un Sant Bernat, d'un gos Sant Bernat.
Ah, d'un gos. Bueno,
sí,
el gos,
i dels gossos en general. Però, bueno, el gos Sant Bernat potser és com que et rescata i és dòcil. Sí.
Deixar una bossa de patates xip al costat del llit. Sí. Una mica emprenyador, no, això?
És per il·lustrar el soroll que fa una panerola esclafada contra el terra quan la trepitges amb el peu en el moment en què et lleves pel dematí.
Ah, està bé.
M'està costant... Moltes referències petites i les estic entomant bé. Ostres, realment, m'estic recordant. Em costa, Perquè, clar, vaig escoltar aquest llibre ja fa temps.
Bueno, tens les planes on ho dius,
Ah!
Obrant... Hasta el mercat de l'amor. Tu, on és el mercat?
El mercat de l'amor, home, el mercat de l'amor és on, per on circules quan t'has quedat sense parella i en busques una altra, clar.
Molt bé. Calamars gegants, els he vist a la Romana i a l'Andalusa.
Sí, però hi ha calamars gegants. I és per il·lustrar allò que viu en l'Atlàntic, i l'Atlàntic és allò que separa en Tristany de la seva segona dona, o nòvia, que és un gran oceà carregat de calamars gegants i orques, em sembla que també dic.
En Tristany funcionava batzegades?
Sí, sí, sí. I la batzegada més grossa és la que fa aquella nit al Passeig del Born i que envia desbarata tota la seva vida per culpa d'aquesta gran batzegada.
Presbícia prematura, que n'has tingut, tu, perquè jo no ho veig,
no en tinc, a més tinc la sort de ser miop, amb la qual cosa m'arribarà més tard. No, de moment no m'ha arribat.
De Joans n'he conegut algun, amb Vics.
En Joan, has conegut algú que es digui Joan. Sí. Això és un homenatge, un petit homenatge a Natalia Ginzburg, que és una escriptora que, a més, la cito al final, i ella li agradava molt caracteritzar la gent amb aquests petits defectes de parpadejos i pronúncies estranyes, i trobo que enquadra molt bé un personatge. No s'ha de dir gaire cosa més quan li poses un defecte d'aquests.
No he entès mai aquests càmpings tan agrupats, més valdria un pis, diria jo, i això és veritat. Que la gent
els càmpings, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, però el càmping també il·lustra un tipus de vida, no?, i de manera de fer. Sí, important.
Acabar de conèixer la història, si no és per dedicar-t'hi o dedicar-te a la docència, la gent estudia més història de la que ens pensem, ens vens a dir això?
Què vols dir amb això?
Ho dius tu, a la Plana 61. Acabar de conèixer la història, si no és per dedicar-te a la docència...
Ui, no ho recordo ara, això. Mira, veus?
Bueno,
la Plana 61.
Aquí ho tenim. Havia d'acabar la carrera d'història
sí,
i estava
sí.
A punt de començar.
Ah, val. Sí, què vols dir? Que el que estudia història va destinat a dedicar-se a la docència. En general, sí, malauradament, és així.
Situes la iaia a finals dels 70 i amb el 1, 2, 3 responde otra vez. Des de luego havies de ser molt petita, tu, aleshores.
Jo
no?
De l'1, 2, 3 tinc una nebulosa, però sí, ho puc recordar. Era molt petita, però ho puc recordar, sí, sí, sí.
I després hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que són les galetes birba, que surten molt a la literatura catalana.
Ah, sí?
Sí, no sé quantes novel·les hem llegit.
Home,
catalanes
molt romàntiques, les galetes birba. La caixa sola ja és una...
És molt mona,
sí,
la caixa.
Sí, home, clar. Sí, sí, és patrimoni, les galetes birba.
Un Richard una mica dolent dintre del Subaru. També hasta fas un homenatge a l'empresa
sí,
Subaru, tu.
Sí, 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 és una mica violent. És aquest home, aquest exnòvio de la aquest exnòvio de la Úrsula, que és per contrarrestar-lo amb en Tristany. En Tristany és un tio cultivat i més refinat, i l'ex de la Úrsula era aquesta mena de cromanyon que es movia pels polígons industrials amb un Subaru carregat d'altaveus.
Els dies previs al tancament d'un càmping sembla un camp de refugiats.
Sí, perquè hi ha càmpings que tenen tota la seva instal·lació, les seves caravanes, amb les seves flors plantades, els seus camins marcats i unes... Sí, sí, jo he vist autèntiques finques allà en els càmpings. Sí, sí, jo m'imagino que quan es fa això, que arriba l'octubre, allò deu semblar un camp de refugiats, perquè recollir la rentadora, la televisió, la jugui... Sí, no? Sí, sí.
Però tu no fas càmping, tu no ets campista.
Jo sóc campista, però d'iglú i de dos nits. Però jo, aquests muntatges a mi m'han fascinat sempre.
Ah.
I he vist escenes en càmpings que he pensat, això un dia sortirà en una novel·la.
Sí, però mira, sí. Ja l'has fet.
Sí, sí.
Vomitar bilis i Doritos. És emocional.
És emocional perquè en el moment en què el personatge vomita bilis i Doritos, acaba de saber que està embarassada, motiu pel qual vomita bilis i Doritos, i vomitar és la, bueno, és una manifestació del seu estat i llavors ella està contenta.
Per què coseta sense importància?
Perquè aquest coseta sense importància en parlo en el moment en què la Úrsula li diu al Tristany que espera un fill seu i llavors no sabia com enfocar aquest moment i em va semblar que portar-lo a l'absurd era la manera, no? I portar-lo a l'absurd, et diuen una cosa tan important com tindràs un fill, i però jo, com a narradora, dic que allò... Li va venir a dir una tonteria a casa. Em va semblar que treure la importància era una manera xula de dir-ho. Coseta sense importància, que té tota la importància del món, d'altra banda.
L'Úrsula fa com les dones d'avui. Diu, per què no puc decidir? Tan difícil li és decidir a l'Úrsula.
La Úrsula, per què no puc decidir? Home, perquè l'embarassada és ella, no? Clar, és que aquest detall ho canvia tot.
I després sí. Ve que hasta li poses dièsel amb una nòria, això que és un homenatge a la teva vivienda de Tarragona? O
no, a una gateta, ah. Dièsel. La gateta es diu dièsel, que jo tinc dos gates i una s'havia de dir perquè roncava molt el motor aquest que fan quan l'acaricies, i jo li volia posar dièsel, al final em posava un altre nom, i mira, s'ho ha dit aquesta gata de la novel·la.
Un fill fora de la parella costava de pair. Aleshores, sí, ara és normalíssim, no, això?
Home, sí, un fill fora de la parella ara és normal, però un fill fora de la parella aviam, que tu no has dit que existeix, això i és un engany en tota regla. És el cas, és el que es planteja en Tristany. Jo tindré un fill amb aquesta noia amb la qual he enganyat a la meva dona, i jo no diré que l'he tingut aquest fill. Això és un crim, vamos.
Diu, no hi havia més coit que aquell que fecundés. Això hasta sembla un vers.
No. És aquesta frase apareix en el moment en què en Tristany té els seus dubtes, es volia dir a la seva nòvia que l'ha enganyat amb una altra dona, i llavors, com que d'aquell engany surt un fill, el plantejament que fa és, ostres, si no hagués sortit cap fill d'aquest engany, seria menys engany, i és una de les reflexions que fa.
Sense vores cantelludes, ja fines, cantelludes.
Sense vores cantelludes. Ara
des
això sí que
la
no
plana
sé...
96, aquí ostres, concretament... Ara... Pues ara no ho veig jo tampoc.
A veure, com a mínim...
Ah, sí, que sense vores. Ella li havia regalat una fidelitat neta i un amor molt fet, sense vores cantelludes.
Sense vores cantelludes és l'amor que li regala la Ivet en Tristany. Un amor tranquil, un amor plàcid, un amor que ells dos tenen la mateixa capacitat d'interactuar, diguéssim, els mateixos interessos, una cosa còmoda. I aquesta cosa còmoda, que és aquesta història d'amor, no té vores cantelludes.
Aquí hi ha tomate, fa molts anys d'això, tu.
Sí, aquí hi ha tomate, s'ha dit que quan vaig presentar la novel·la al premi, en comptes de l'Aquí hi ha tomate, sortia el Sálvame.
Ah, el Sálvame de Lux.
Sí, la mare de la Úrsula mirava el Sálvame, i llavors en el jurat del premi hi havia Josep Maria Fonolleres, i em va passar unes quantes observacions, unes quantes coses que no quadraven en el temps, i després en podem parlar perquè era divertidíssim, eh? I una era aquesta. I em va dir, a l'època que tu quadres aquesta escena, no hi havia el Sálvame, hi havia la Llei Tomate. I llavors això ho vaig canviar.
Tristanys asfixiat per la seva condició de pare. Asfixia la condició de pare. Perquè...
Home, si he llegit aquella escena tan terrorífica d'un nen en ple juliol en un pis tancat, viuen 6 persones en un pis amb una criatura que no para de plorar, tu no tens espai ni per dormir, ni per treballar, ni per fer res, els sogres et controlen tot el dia, això és terrible.
Això ha de ser terrible.
La pitjor manera d'entrar al món de la paternitat.
Embriagada d'estrògens, la Paqui.
Bueno, la Paqui no, la mare de l'Úrsula. Vull retratar en aquell capítol un postpart terrorífic, que és la mare d'una de les protagonistes femenines, que és la germana gran, i darrere s'ho va un germanet. I quan va néixer el germanet, cap allà l'any 80, ella recorda com la seva mare es va tornar boja amb el postpart. I llavors les hormones li van fer una mala jugada, la va maltractar molt la seva mare, només estava per agafar el nen petit, i era una mica explicar aquest postpart. I és embrigada d'estrògens, que li van fer una mala passada.
Vida matrimonial trista. Això és molt greu, no?
Això és molt greu. Sí, és la vida que té en Tristany a partir del moment en què decideix que es casarà amb l'Úrsula, que és la noia que ha deixat embarassada, sí.
També tens un lèxicon de l'Hispano-Olivetti.
Claro, perquè és quan el pare del Tristany... Clar, és que jo em vaig haver de situar l'any 73, quan sí. El pare en Tristany fa la tesi doctoral, i llavors vaig haver de mirar amb què s'escrivien les tesis doctorals a l'any 73. Uh-huh.
La Valerí ja té setge. Li varen tirar la bufanda al vàter.
Ah, assetjament escolar, sí.
Sí, això és correntíssim.
Sí, el que passa és que tirar-te una bufanda al vàter un dia, no? Tampoc... Bueno, però em va servir de motiu perquè tornés plorant a casa, i un dia la filleta aquesta que ha nascut d'una relació que en Tristany tan sols volia, aquella filla que té que no la vol, em va servir això per, en un sol capítol, explicar tota la infància d'aquesta nena. Des que li tira la bufanda al vàter, a segon de primària, fins que treu un 3 de física a quart d'ESO. Llavors em va servir la imatge per això.
Ah, molt bé. Un Kim Il-jong de pega, tu,
sí.
Que hi ha un terrorista
un Kim
aquí.
Sí,
un...
sí és, això és quan en Tristany, al cap de molts anys de matrimoni amb aquesta noia que va deixar embarassada, un dia, en una parada de metro, ell va dintre del vagó, veu aquella noia que va deixar per aquesta que té ara, a la parada de, em sembla, una parada de línia verda, ara no me'n recordo quina era. I llavors, quan ell la veu des de dintre del vagó, s'aixeca per sortir, però ja veu que és massa tard, que les portes s'han tancat, i es queda dret com un estaquirot, i la imatge del Kim Jong-il, de pega, em va servir.
Un tallat que si no en prenia prou li faria venir la diarrea, tu. Bueno, n'hi ha tallats que et fan venir diarrea.
Hi ha tallats que et fan venir diarrea i si te'ls veus molt ràpid. També era una mica il·lustrar aquesta sensació com es diu, retortijón de quan tens nervis, no? I és la sensació que té aquesta noia deixada quan al final, en Tristany, després de quedar-se com una estaquirot, al cap de molts dies aconsegueix tornar a contactar amb ella, doncs queden en un bar i ella té aquesta sensació de que m'enorden el vàter perquè dels nervis que tinc, tinc tot de retortijons.
Carai. Treus un donant de semen involuntari, procedeix d'Alaska, que era un esquimal.
Sí, hi ha un esquimal, em sembla. Un
sí.
Sí, perquè hi ha aquesta noia, que en Tristany la va deixar fa tants anys, que no aconsegueix tenir fills. I llavors, en tot un capítol, il·lustro les aventures d'aquesta noia per ser mare. No és possible, no hi ha manera. I, bueno, doncs ho prova amb donants, ho prova amb inseminacions, ho prova... I em sembla que li poso allà esquimals, pagesos del Carràs... sí, de tot, de tot.
Perquè fer baixar... Afines molt fer baixar un esquimal perquè faci una donació de semen?
Sí.
Això ja sembla kafkià, eh?
Sí. Sí.
Era un fantasma o una joguina disfressada?
Un fantasma o una joguina disfressada? Això s'ho pregunta la... La Ivet, després de 13 anys intentant tenir fills, es mira ella mateixa i veu que és com una mata d'ortigues, mira darrere seu i veu que darrere seu ha deixat un camp destruït de diners mal invertits, de temps mal invertit, de pèrdues de sang, pèrdua de vida, darrere d'un objectiu que al final no es compleix, que és ser mare. És una mica per explicar això.
Diesel, amb tota la seva felicitat vellotada. Bueno, si era una gana, una gata havia de ser ben vellotada,
claro,
no?
Clar, és bonica, és grisa. No ho dic al llibre, però jo sempre que parlava de la Diesel me l'imaginava grisa. I a més aquesta gata és una gata que viu més de 25 anys. Una mica realisme màgic aquí. I viu més de 25 anys, no per res, sinó perquè, com que ja t'he dit abans que hi havia coses del temps que no quadraven abans de publicar-la, quan es van fer els ajustos, em vaig donar compte que si volia que sortís la gata al final, com així és... Comptava els anys i aquella gata em sortien 25. Els gats no viuen. Deu ser una cosa extraordinària.
Són 16, 17 anys, oi, que viu
un gat? Sí, 18. Està 20 ben cuidat, però 25 realment. I llavors jo li vaig dir a l'editor que jo la gata no la matava. Llavors què vaig fer? Ho vaig transformar en un tema de realisme màgic i poso que la gata viu 25 anys, però viu 25 anys per recordar l'Ena en Tristany, que ens vas deixar a mi i a la Ivet per una altra dona. I aquí estic jo perquè te'n recordis.
Grup de mares prepàusica.
Premenopàusica.
Bueno, ja m'imagino que devia anar per aquí, això.
Sí, la Úrsula, que és la dona d'en Tristany, amb la qual es casa, perquè té una nena accidentalment, té una gran afició a vendre bitllets de loteria de Nadal i també té molta afició a connectar-se al grup de mares del WhatsApp. I com que ja tenen filles que ja van acabant l'ESO, o batxillerat, doncs ja són premenopàusiques.
Com vas fer la novel·la i d'on vas treure els personatges? Com et van venir al cap?
Doncs la novel·la la vaig fer perquè jo treballo a 100 quilòmetres de casa meu. Llavors cada dia tinc una hora de tren d'anar i una hora de tren de tornar, i això ja fa anys, eh? I per omplir aquella estona, que se'm feia com una llosa al principi, doncs jo havia fet els cursos de l'Ateneu Barcelonès i l'últim curs de l'Ateneu era escriure una novel·la. I llavors la primera novel·la, que va ser aquella que vaig fer a l'Ateneu, la vaig fer ja al tren. Vaig guanyar un premi, i quan el vaig haver guanyat vaig dir, bueno, jo segueixo anant cada dia. Vaig dir, bueno, en faré un altre. I llavors és quan vaig començar a pensar els personatges, a fer les fitxes, i això sempre al tren, perquè tinc tota l'estona al mar al costat, al dematí i a la tarda. I així la vaig fer tota. Tot està fet al tren. Potser hi ha 5 pàgines que no, però la resta tota.
Ara pots agafar l'AVE, no?, per anar i venir de Tarragona.
No, perquè per anar a l'AVE has de dedicar 25 minuts per anar-la buscar, no us serà compte.
Per tant, aquí diríem que tu dediques 2 hores diàries a escriure.
Quan estic fent una novel·la, sí, però tampoc cada dia, eh? Potser, bueno, quan estic allò de pleno, doncs 4 dies a la setmana o així, sí. El que passa que en aquesta novel·la vaig tenir un parell de parons i un peron gran de gairebé un any, 9 mesos, un any, va ser quan van haver els atemptats de París, del Bataclan, va ser el novembre, i allò em va destarotar i vaig estar molts mesos sense escriure. I crec que era perquè quan pujava el tren tenia por que passés alguna cosa. I em va borrar. Què passa? Que quan estàs tants mesos que has parat d'escriure, reconnectar amb la història, que t'interessi la història, és molt complicat. Va haver algun moment que vaig pensar que la deixaria. Sí.
Carai.
Sí, sí.
Però llavors tu què et fas? Un esquema?
Clar, no,
t'inventes uns personatges i et fas
sí,
un esquema?
Sí, però tot està molt pensat, perquè això a l'Ateneu és com ho van ensenyar, ho he fet i a mi m'ha anat bé, eh? Primer pensar una història, després fer el guió, les escenes, escena 1, escena 2, escena 3, pensar els personatges, fer la fitxa dels personatges, quan m'adeixen, de quin color tenen els ulls, què van estudiar, quin peu calcen, quina música els hi agrada, algun trauma de petits, tot, si parlen bé, si pronuncien bé la X... tot això és el que fa que un personatge el puguis tocar. I tot això també ho vaig fer al tren. Cada personatge, inclús busco per internet i els hi trobo la foto.
Ah, sí?
Trobo la imatge, sí, sí.
Però la reconstrueixes o com va?
Explica'ns-ho això. A mi em serveix per explicar-ho. Jo crec que tot això llavors queda plasmat, eh? Sí. No serveix de dir un personatge era guapa. Això és un crim literari. No pots dir guapa.
Guapa és
no que diguis res. Explicant com es mou i què desperten el resto dels personatges, n'hi ha prou. Bueno, n'hi ha prou. És més difícil fer-ho que dir que és guapa, però no s'ha de dir que és guapa.
No, una de les coses que sí que m'he fixat en la novel·la és que tu no poses personatges tontos, per dir-ho d'alguna manera, o personatges pobres no en poses tu.
Pobres?
Tret del desgraciat aquell, del pare de família.
Ah, del pare de família, vols dir...
Del que s'ha tancat al pis.
Del que s'ha tancat al pis...
Que hi ha la criatura que plora.
Ah, el sogre.
El sogre.
Ah, sí. Què vols dir? Que no surten personatges pobres d'esperit?
No, jo veig que no.
No tenen una vida rica interior.
Amb la meva opinió.
És el que jo he intentat. Però, bueno, també hi ha gent pobra d'esperit en el món i també tant de totes les novel·les. Però en aquest cas vaig intentar que inclús la Úrsula té les seves inquietuds que ens poden semblar com el que ens semblen, però també té les seves inquietuds, l'Úrsula.
La Úrsula, vas construir el personatge inspirant-te en algú?
No hi ha cap personatge que estigui inspirat 100% en algú. Tots els personatges són pedaços de 1.000 persones. Inclús jo puc estar parlant amb tu i les teves mans em poden inspirar les mans d'un personatge. Yeah. I només seran les mans, o les ungles. M'ha passat això, eh?
Bueno, doncs molt bé, doncs fins aquí. És una novel·la dintre del que en podríem dir costumista, quasi naturalista, està molt ben escrita, és molt distreta, llegiu Tristany d'Anna Monreal. És un llibre fantàstic i el teniu a Editorial Empúries.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.